Hola, què tal? Aquí comença el Coneix Món, el programa de ràdio L'Hospitalet que et porta a fer un tomb pel planeta. Sempre ens n'anem cap a un país per fer un viatge que sigui transformador. Un dia pot ser cap a una illa sostenible, un altre vivim l'experiència d'unes brigades, o, per exemple, si estiguéssim una comunitat rural, una cooperativa, camps de treball, estades solidàries... Això sí, ha de poder fer-se amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb la Laia Sanz a la producció, la Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Durant, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. I és que la tècnica és molt important. De fet, tu ara mateix ens pots escoltar pel 96.3 de la FM, també per internet, i també per la televisió digital terrestre, que també inclou la ràdio. Laia Sanz, benvinguda.
Moltes gràcies.
Què ha de fer tot aquell que ens està escoltant i que vulgui seguir en imatges el viatge que farem?
Doncs entrar al web coneixmon.org i anar a la pestanya Web Ràdio, on hi trobarà tots els programes i fotografies dels països que ja hem recorregut fins dia d'avui.
Vinga, va, obre l'ordinador, escriu al navegador coneixmon.org i mira amb nosaltres les fotografies d'aquest viatge. Què dieu? Ah, que li costa arrencar l'ordinador. Cap problema. Li donarem temps a posar-se a to mentre descobrim a quin lloc anem avui. Molt bones, Sara.
Molt bones, Pau. Molt bones, Laia.
Vinga, introdueix-nos musicalment cap a on viatgem. Quina pista ens dones?
La cançó es diu Chunari Chunari, de Michael Dana. Home, pel títol i autor potser no, però pel so...
Ens dirigim cap a la Índia.
Jo de petit em sentia molt d'allà.
I per què, Pau?
No ho sé, però sempre em deien que feia molt l'índio.
Crec que la cosa no va per aquí, eh?
Bé, mira, potser avui ho descobreixo. Primer ens en farà un esbós la gent de la Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya, la COCAT, que hi organitza justament uns camps de treball. I després parlarem amb una noia que va anar-hi, la Lorena Manzano. I per acabar explicarem un conte originari d'aquell subcontinent. I per posar-nos en solfa de quin país estem parlant, li fem la radiografia. Laia, què ens diu d'aquest estat de la Índia?
És una unió de 28 estats federats i oficialment s'anomena República d'Índia.
Qui és el màxim mandatari?
La cap d'estat és la Pratibha Patil i és la primera dona a la història en ser escollida presidenta de la Índia. Problemes interiors i amb tots els estats veïns fan de l'Índia un dels estats amb més violència política del món. Després de la invasió xinesa del Tibet... El govern a l'exili i part de la població d'aquest país, encapçalats pel Dalai Lama, es van instal·lar a la ciutat índia de Dharamsala, al nord del país.
I digue'ns, quina és la capital de l'Índia?
La capital és Nova Delhi, amb 11 milions de persones.
Quina és la llengua oficial del país?
L'Índia és un dels països del món més diversos cultural i lingüísticament. Podem trobar-hi d'entre 200 i 400 llengües, encara que les més parlades siguin l'hindi i l'anglès.
L'anglès, curiós.
Sí.
Aviam, si no hem mirat sobre el mapa, com aquell qui diu, com ens la situaria geogràficament?
Doncs està al sud del continent asiàtic i les seves costes limiten amb l'oceà Índic al sud, el mar d'Aràbia a l'oest i el golf de Bengala a l'est. Pel que fa a les fronteres terrestres, limita amb Pakistan a l'oest, amb la Xina, Nepal i Bhutan al nord-est i amb Bangladesh i Birmània a l'est.
I tot això, que quatre camps, no?, pel que dius?
Sí. 3.287.000 quilòmetres quadrats. És el setè país més gran del món. Fa més de 6 vegades l'estat francès.
Són moltes vegades.
Sí.
Bé, ja sé que és una mica gran, però del clima ens podries dir alguna cosa?
Bé, varia àmpliament, degut a les seves característiques geogràfiques i geològiques, però podríem dir que la majoria és tropical i subtropical, havent-hi també zones temperades i alpines.
Escolta, i tot tan gros, quanta població hi ha aquí dins?
Doncs 1.160 milions d'habitants. La Índia acull una sisena part de la humanitat i és el segon país més poblat del món després de la Xina.
Déu-n'hi-do, i quina seria la religió majoritària entre tota aquesta gent?
Prop de 800 milions d'indis, el 80% de la població són hindús. Però també val a dir que hi ha d'altres grups religiosos, com l'islam, el cristianisme, el budisme, el sikhisme, el jainisme, el judaïsme o el bahisme.
Molt bé. I per agafar aquesta radiografia així a cop d'ocell pel final, digue'ns alguna cosa de la seva economia, Laia.
Doncs la moneda és la rúpia índia. Malgrat ser el desè país més industrialitzat del món, amb tecnologia i programes a l'espai mundialment competitius, té el major nombre de persones pobres del planeta. S'estima que actualment 330 milions dels seus habitants viuen sota el llindar de la pobresa.
Escoltem a tota una veterana, a Lata Mangeshkar, no sé si ho pronuncio bé, però en fi, Mangeshkar. És nascuda a l'Índia i amb molta història viscuda a la seva terra, i és que neix a l'any 29, i és cantant de més de 1.000 pel·lícules a la Índia i cantades, a més, en unes 20 llengües diferents del país.
20 llengües sap aquesta dona?
20 llengües sap,
mare
sí,
de
sí.
Déu. Doncs vinga, perquè ens anem enriquint sobre què és i què s'hi troba a l'Índia, volem que ens en doni més detalls l'Elena González, que és coordinadora de la Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya, la COCAT. Hola, Elena.
Hola, bona tarda.
Comença'ns a explicar-nos una mica què és la COCAT i què fa.
Molt bé. Mireu, la COCAT és una coordinadora d'entitats que aplega entitats catalanes que organitzen camps de treball internacionals a Catalunya. Llavors, el paper d'aquesta coordinadora, essencialment, és fer de lligam, és de fer de pont entre aquestes entitats catalanes que organitzen aquestes activitats perquè vinguin joves d'arreu del món aquí a Catalunya a fer camps de treball, de fer de pont entre les entitats catalanes i les que hi ha arreu del món. El nostre paper és essencialment de representar els projectes catalans al món per veure si hi ha voluntaris que s'engresquin i vulguin venir a participar de les activitats, i per altra banda el que fem és la inversa, no? Explicar, diguem, els projectes als joves catalans que vulguin marxar arreu del món a participar en activitats que organitzen organitzacions de molts països.
Elena, m'ha semblat veure una cinquantena llarga de països i més de 1.500 projectes. No et demanaré que els expliquis tots, però bé, una miqueta...
Bueno, hi ha molts, molts, molts projectes. Hi ha tants projectes com organitzacions. Penseu que, per exemple, aquí a Catalunya cada any s'organitzen camps de treball. Llavors és com si em diguessis, ui, expliquen tots els camps de treball catalans. N'hi ha, diguem-ne, que els podríem distingir una mica per àmbits temàtics, no?
Sí.
La feina que es pot fer a qualsevol lloc ve donada per l'anàlisi que fa l'organització del territori de necessitats que hi hagin, ja siguin socials, ja siguin mediambientals, diverses, segons una anàlisi que fan les mateixes organitzacions...
Des del territori, ens has dit, Elena?
Sí, 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 són organitzacions que treballen a nivell local.
Sí.
Llavors, projectes n'hi ha moltíssims. Jo crec que el més encertat és dir que n'hi ha de molts àmbits temàtics, no? Hi ha treball amb infants i joves, hi ha treball mediambiental, hi ha molts projectes de recuperació, arqueològics, etc. Llavors, diguem-ne que tots ells venen motivats per les ganes de millorar una mica l'entorn de cada lloc on es fan aquests projectes, i per això es proposen uns altres.
Mm-hmm. Elena, quin trobes que va ser el punt de partida?
El punt de partida per fer aquest tipus d'activitats.
Quan comença tot el que és la tasca ara de la COCAT, aquesta feina de coordinació...
D'acord. En el cas de la COCAT, doncs, ja fa uns anys que funciona com a coordinadora catalana internacional. fa formalment farà 6 anys. El que passa que, clar, activitats d'aquest tipus se n'han fet des de fa molt temps. El voluntariat internacional, diguem-ne que és una de les activitats que es porta fent des de fa molts anys. És una manera d'implicar-se, és una manera de conèixer món i també d'aprendre, no? I de, diguem-ne, fer-se gran d'alguna manera. Llavors, nosaltres formalment fa com això, 5-6 anys que estem fent aquesta tasca de representació, però de tota la vida a Catalunya havien hagut entitats que estaven ja col·laborant amb altres organitzacions d'arreu del món per poder fer aquests projectes, enviar voluntaris, tot plegat.
Parles de fer-se gran. Trobes que el propi treball en xarxa en si s'ha fet gran, també?
Sí, crec que sí. Crec que, bé, segurament és molt tòpic dir-ho, no? Però en aquests dies que diem que estem en crisi i que costa tant, bueno, crisi no econòmica, no? Sinó fins i tot de valors, jo tinc la sensació que la gent encara li engresca fer coses que no siguin per ells mateixos i que aquest treball en xarxa, el mateix treball d'un camp de treball, no? Que evidentment és la cosa que vas a fer, no? Aquell treball amb els nens, sí. Aquell treball mediambiental, però sobretot el fet de trobar-te amb joves d'arreu del món en un moment concret durant aquells 20 dies, crec que també et fa dimensionar, no?, i veure les coses bastant diferents. I per això deia el tema aquest de créixer, no?, perquè realment és un procés d'aprenentatge, poder participar a una activitat així on pots veure molts punts de vista, prendre opinions per tu mateix. Crec que és un procés interessant.
Més de 500 voluntaris que hi han participat, Helena.
Sí, bé, de fet, diguem-ne, en termes de xarxa podríem dir que es mouen anualment unes 20.000 persones. Els, diguem-ne, catalans que se'n van al món, cada any estem fent uns 600 catalans que volen participar a projectes i aquí a Catalunya doncs, estem parlant d'uns 300 voluntaris d'arreu del món que venen a col·laborar amb els projectes catalans.
A nivell organitzatiu, explica'ns una mica com va la gestió d'això, s'han de fer uns grups, quant de temps abans del que és l'anada de la persona voluntària comença a gestar-se tot?
Doncs bé, com us deia, doncs, els projectes no els organitzem nosaltres, sinó que nosaltres fem de pont, i per tant, tant a Catalunya com a qualsevol país del món, el que fa una organització, una associació qualsevol, diguem-ne, és pensar un projecte, no? Pensar-lo, estimar-se'l, desenvolupar-lo, buscar els recursos, el finançament, tot plegat. Llavors, els projectes moltes vegades estan pensats a bastant temps vista, no? No és una qüestió, no és un bolet, no? No és una cosa eventual. I el que fem nosaltres és agafar una mica l'esperit d'aquests projectes, no? I poder-los traslladar als voluntaris que volen participar en aquestes activitats. Però hi ha projectes que es duen a terme anualment o hi ha projectes que es duen a terme durant tot l'any. Llavors, el paper que vas a fer tu com a voluntari doncs, és puntualment durant una estada en concret per poder col·laborar o durant... Hi ha altres oportunitats de voluntariat que no només durant el temps d'un camp de treball, que és el voluntariat de mitja i llarga durada, on tu pots estar col·laborant d'una manera més permanent amb una organització. Però diguem-ne que la filosofia és que aquestes ganes de col·laborar que pot tenir qualsevol jove català o que pot tenir qualsevol jove del món,
sí,
es pugui invertir en un projecte d'una organització que a nivell local, diguem-ne, coneix poca terra, no? Coneix el territori i idea un projecte i el formula amb temps, amb bueno, meditació, amb ganes, reflexionant-hi i posant-hi pues, molts esforços perquè surti bé.
Helena, pel que fa al voluntari, quant de temps abans s'ha de començar a mirar la participació en el camp de treball?
Doncs, més en efectes pràctics, la nostra recomanació és que com abans millor. Ara que ja estem en època estival total, penseu que nosaltres portem fent campanya d'inscripcions des del 15 d'abril i aquest any hem començat tard per bueno, milions de circumstàncies. Normalment comencem a mitjans o finals de març.
Sí.
I des d'aquesta època que comencem ara, diguem-ne que ja hem fet el gran gruix, diguem-ne, d'inscripcions de voluntaris. Per tant, el que passa és que com més ens apropem a l'estiu, als mesos de juliol i agost, el que passa és que hi ha menys places perquè tothom s'ha anat no ubicant en els projectes que els agraden. Per
clar,
tant, la meva recomanació és que si ens engresca la idea de fer un voluntariat internacional, ho puguem gestionar doncs, abans que se'ns planti l'estiu a sobre.
Parlant de recomanacions, una cosa que m'ha agradat que he llegit és que recomaneu fer el viatge sostenible.
Sí, Sí, una de les diguem-ne, bases ideològiques de, també del voluntariat internacional. Nosaltres, com a coordinadora, formem part d'una xarxa internacional on ens trobem amb altres COCATs, diguem-ne, o altres organitzacions que organitzen camps. Una de les bases d'aquesta plataforma, que és l'Alliance, és, per una banda, la sostenibilitat i per altra, diguem-ne, el que tothom pugui gaudir d'un camp, no? Llavors, pel que fa a la sostenibilitat, hi ha un seguit de recomanacions que fem, tant als organitzadors de camps de treball com als participants dels camps de treball, que, per exemple, en el cas de les entitats catalanes, ells firmen com un acord, no?, que és una mica com més aviat moral que una altra cosa, dient quines accions faran durant el camp de treball, doncs, per reduir consum o brosses o ser més sostenibles o el que sigui. I en el cas dels participants, el que fem nosaltres també és recomanar-los que facin una mica la reflexió de que van a col·laborar en un lloc per fer una cosa que és positiva i constructiva, però que tinguin en compte que ells es desplacin fins allà, doncs també té uns costos, no? No els veuen directament, però els costos mediambientals existeixen, i llavors sempre que sigui possible, no? Si te'n vas potser a Tailàndia, doncs és una mica complicat arribar-t'hi, diguem-ne, amb autobús, com aquí diu, amb tren, però sempre que sigui possible, doncs els encoratgem a que puguin fer aquesta reflexió i bueno, que si ells ho creuen convenient decideixin, doncs, mirar d'arribar-hi de la manera més sostenible possible.
I tipus això que explicaves ara dels costos, cal rebre alguna formació més?
Sí, bueno, el que fem nosaltres cada any és bueno, ara ja les hem fet totes, però abans de que arribi l'estiu fem unes xerrades per regions on convidem a voluntaris d'altres anys que ens expliquin una mica les seves experiències.
Què vols dir per regions, Helena?
Bueno, fem dues grans distincions, diguem-ne. Fem sobretot països europeus i llavors fem xerrades concentrades en un o dos països, no?
Per les regions de destí.
Sí, les regions de destí, exacte. Llavors fem diverses xerrades, fem uns cicles que duren com 7 o 8 dies, cada dia fem una xerrada. Són més aviat informatives, com per conèixer una mica l'experiència del camp de treball i, bueno, perquè puguin contrastar-ho amb algú que hi ha participat, què toca fer, què s'han trobat, què no s'han trobat. Per altra banda, per la gent que participa als països que molt generalment anomenem països del sud, que són els països on envien voluntaris, doncs, a l'Àfrica, a l'Àsia, a l'Amèrica Llatina, fem unes formacions específiques que sí que són obligatòries i que tenen de duració 2 dissabtes, que s'han fet ara ja, es van fer el passat mes de maig i juny. Una mica la idea d'aquestes formacions obligatòries és que, ja que viatgen a països, doncs, que realment esdevindran països molt interessants, però on també es pot esdevenir un xoc cultural fort, doncs fer una mica de reflexió sobre el que es trobaran allà, com gestionar una mica la diversitat en aquest sentit, quin paper poden tenir ells, quin és el límit de la seva aportació en aquell projecte, potser en un context on es troben que realment és bastant desequilibrat o bé que els hi pot crear una certa angoixa. Llavors, per aquests voluntaris que viatgen a aquests països, sí que la formació és obligatòria abans de marxar.
Molt bé, doncs Helena González, coordinadora d'organitzadors de camps de treball de Catalunya, la COCAT, t'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
També especialista en el camp cinematogràfic i sobretot lingüístic, en Udit Narayan ha cantat en més de 26 llengües de l'Índia. Això en concret que sona es diu Agar Jum Mil Jao. Agar Jum Mil Jao Zamana Chod Denge Hum Tumhe Paakar Zamane Bhar Se Rishta Tod Denge Hum अगर तुम मिल जाओ
I que miro la nostra convidada, la veig amb cara una mica pensativa i vull saber si li està abocant imatges en el seu cap. Lorena Manzano, com estàs?
Hola, molt bé.
Benvinguda al Coneix Món. Respon-me la pregunta, et venien ara anècdotes, sensacions, en què estaves pensant?
Bueno, estaba intentando meditar, una técnica muy importante de ahí, del Tíbet. Entonces me va bien cada vez que me enfrento, ¿no?, a algo que me pongo un poco nerviosa, pues utilizo un poco esta técnica.
T'hem posat nerviosa, Lorena?
No, es para relajarme.
Molt bé, molt bé. Bé, la primera pregunta és una mica obligada. L'Helena ens ha posat al dia de com funciona tot això. Què és el que a tu personalment et va esperonar, et va fer apropar-te a aquest camp de treball que vas acabar realitzant?
Vale, muy buena pregunta. Bueno, ya hice un campo de trabajo antes, en Cuba, y me gustó mucho la experiencia de hacer una especie de turismo, pero diferente, ¿no?, de estar más cerca de las personas. Y claro, estuve buscando después de hacer este campo de trabajo y busqué muchas organizaciones y la COCAT me gustó mucho toda la filosofía que tienen dentro y estuve buscando por temáticas y un poco también me quería ir a Asia. ¿Por qué la India? Simplemente porque, bueno, hace tiempo que empecé a meterme en la filosofía tibetana y sobre todo el budismo, y creo que Asia, la India en concreto, cogía las dos cosas, ¿no? Un poco el tema este cultural, un cambio muy grande cultural, y más la India, como habéis explicado muy bien, que es llena de contrastes, y además el hecho de estar en Dharamsala, ¿no?, en el norte de la India, que está la región más tibetana de la India, y entonces conocer a monjes, conocer la cultura de cerca, era como el viaje perfecto, y más haciendo un campo de trabajo que era estar dentro de la cultura, tener la oportunidad de conocer gente de allá, y más con niños. Bueno, luego os explicaré que también fui con niños. Vamos, cogía todo lo que me gustaba.
Hi ha molts monestirs, oi, ara que ho deies?
Templos, sí. Sí, bueno, hay templos, templos más de hindús y templos budistas, hay diferentes, según...
I llavors ens has dit una mica la zona, però l'orientació del camp, acabes de dir... Has dit una mica, he entès jo la espiritualitat, però què era el que deies aquí?
Mi campo era, bueno, en el norte de la India, al lado del Himalaya. Incluso hicimos un trekking por el Himalaya y era así, en Dharamsala, al norte. Como ha explicado, es donde está Dalai Lama en el exilio, por lo tanto es una región que prácticamente son tibetanos. Hay indios también, pero la mayoría son tibetanos. Y hay muchos monjes. Ver monjes ahí es lo más normal y transmite una sensación de paz y tranquilidad muy bonita.
¿Y la primera vegada que et veus entre tants monjos, com et sents?
No sé, extrañada, pero no sé si es más psicológico, pero con mucha paz, porque siempre te sonríen y siempre te ceden el sitio, entonces es como que otro mundo es posible, ¿no? Y simplemente es querer ser mejor persona y sentirte así, pero tampoco no extrañada, porque en el fondo piensas que son personas como tú, simplemente que ha trabajado una parte, ¿no?, del ser humano, como es la paz y la espiritualidad. Entonces muy cercana y muy tranquila y relajada.
¿Es verdad eso de que vives al sonreír?
Sí, cuando estabais explicando lo del campo de trabajo, ¿no?, las formaciones que se hacen, yo fui este año a explicar mi experiencia y fue lo que les dije, fue llenaros la mochila de sonrisas, porque es lo que más te va a servir en ese momento, porque aunque haya mucha tranquilidad y mucha paz, también vives momentos un poco estresantes, ¿no?, en un país muy diferente, intentando entenderlo todo de golpe, y claro, y al principio juzgas mucho, las cosas no son como aquí. Entonces esa tranquilidad, esa sonrisa que dices, vale, esto es así, te sonríes, intentas aceptarlo y luego entenderlo, para mí es lo ideal. Entonces sí, la sonrisa tiene que estar seguro.
I Lorena, parles molt de comunicació no verbal, com somriures, mirades, però jo em pregunto per la comunicació més verbal i estrictament lingüística. O sigui, com et comuniques amb aquesta gent? En quin idioma?
En quin dels 400 que ens ha dit la Laia?
Bueno, sí, com ja l'anglès, no?, que és clar, molt internacional.
Clar, jo pensava en l'anglès, però és que els indis realment parlen bé l'anglès? Aquesta és l'altra, no?
A ver, hablan un inglés concreto, ¿no?, inglés suyo, pero tampoco mi inglés tampoco no es muy bueno tampoco. Entonces, entre el inglés, por ejemplo, cuando íbamos a comprar utilizamos mucho libretas, la calculadora, mucho gestualidad, aunque a veces es un poco complicada porque los gestos a veces significan cosas diferentes según el país. Pero mucho sobre inglés, por ejemplo, cuando hablé con algún monje tibetano, que muchos no sabían, pues venía un tibetano y nos traducía.
Fue intérprete.
Sí, era muy fácil. En el fondo, mucha gente aquí me preguntaba, en la India, que saben hablar mucho inglés. En general sí que saben, y más en las zonas turísticas. Y si no, sabemos unas personas muy flexibles y hay que buscarse la manera, porque se puede entender perfectamente.
Deixa'm que... Digues, Sara.
No, anava a presentar un cantant d'allà, que crec que ell segurament sí que parla anglès.
Per
es
favor.
Diu A.R. Rahman, i ell és productor, compositor i músic hindú. El detall curiós és que ha venut més de 200 milions de casets. Escoltem-lo.
200
que sona...
milions de casets?
Sí, sí.
Són molts casets.
Molts casets. Chaia Chaia, es diu la cançó.
Aprofitant aquest xaïa, xaïa, volia preguntar-te, Lorena, una mica per abans del viatge, perquè hem anat molt ràpid cap a la zona, però, clar, hi ha un dia, que saps que és el que te'n vas cap allà, suposo que vas anar amb avió, per lo lluny que està, però mentre s'està apropant aquest dia que toca agafar l'avió, deus anar sentint coses, també.
Sí, la verdad es que sí. Yo tuve la suerte de que hice la semana anterior estuve un mes en un centro de meditación. Entonces eso me ayudó mucho porque yo antes estaba muy, muy nerviosa, sobre todo por las cosas que lees en internet, de todas las cosas malas que te pueden pasar. Cosas que o sea, ni ciencia ficción puede haber porque es un... Pero poco a poco el curso este me ayudó mucho a relajarme, a ver las cosas positivas, era todo. Y luego... No pensar mucho en ello, pensar más en el momento que estaba en eso de prepararlo todo bien y que lo que surja, surgirá. No, es lo que decía yo, ¿no? ¿Para qué preocuparse del mañana si el mañana tiene sus propias preocupaciones? Entonces, con esa mentalidad, poco a poco, con las medicinas y todo, preparándolo, pero sin ponerme nerviosa. Aunque luego sí que lo estás, ¿no? Pero intentas evitar.
Y la realidad después de todo lo que has trobat por internet, que re de re, ¿no?
Es exagerada, es lo que le comentaba, ¿no?, a Laia, que escuchas un caso muy grave y ese caso yo se lo digo a una amiga y esa amiga se lo dice a una amiga y por lo tanto se multiplica, es un caso y se generaliza como que es lo normal. Y yo, pues éramos 20, ¿no?, en el campo y a nadie nos pasó nada y todo muy bien y te cuidan mucho.
Clar, el boca a orella fa que tingui més repercussió. Una claro. desgràcia que 10.000 experiències sí. positives, no?
Claro, sí.
Molt bé, ens has dit que vas fer una setmana prèvia de meditació. Com tu vas organitzar
sí.
això?
Bueno, estuve un mes aquí en un pueblo de Cataluña, sí. Meditación Vipassana, y era un mes, no un mes, no, que eran dos semanas, sí, 10 días fueron. Y nada, pues era un retiro de estar meditando y pues con textos budistas que nos ponían al final de la noche, reflexionar, ¿no?, sobre el positivismo, sobre... la compasión, y eso, pues, esas ideas me fueron muy bien para el campo.
¿Creus que és, diguem, restringit a la teva vivència personal, o és algo que recomanaries de dir, mira, si heu d'anar cap allà, està molt bé fer-ho?
Bueno, es un poco dura. O sea, eran 10 días sin hablar con nadie, solo meditando. Pero sí hacer algo sobre técnicas de relajación o leer cosas así budistas, porque simplemente es enseñanzas sobre cómo afrontar un poco la vida sin ponerte nerviosa, sin... juzgar a los demás, si juzgas a los demás te juzgas a ti mismo y te abre muchísimo la mente, y cuando vas a un país de fuera es lo más importante abrirte la mente, porque si no te pierdes muchas oportunidades que vives en ese país, porque vas juzgando, que es normal, todo el mundo lo hacemos, entonces no te dejas realmente vivir o experienciar lo que está pasando.
Per tant, et prepares per enriquir-te més allà, llavors.
Sí. Yo nunca había visto así, pero creo que sí. Es como, bueno, creo que el Buda lo decía, ¿no? Es como un vaso que ya está lleno. Si lo llenas más, se sale todo. Por lo tanto, es una especie de coger el vaso, vaciarlo del todo y dar la oportunidad a que lo vayas llenando con nuevas experiencias. Creo que es un poco esa la idea.
Escolta, Lorena, i llavors, un cop estàs allà, on t'allotges, com és el teu dia a dia?
Va, una vez que estás allá, la verdad es que está bastante bien organizado y está bastante pautado. Y bueno, es levantarse como un día a diario, pero como si fueras a trabajar, pero con otro tipo de experiencia. Te levantas, desayunas allí con todo y luego te vas para el campo de trabajo, en mi caso con niños tibetanos, y luego vuelves, comemos todos juntos. Y luego por la tarde es libre, te das la oportunidad de conocer la región que estás en concreto, o si quieres coger el tren o un rickshaw o lo que sea, te vas fuera, es totalmente libre. Y a la noche pues cenamos también todos juntos.
Explica'ns això de l'escola.
Ah, vale, sí, ya llega el gran momento. Bueno, nuestro campo de trabajo era concretamente intercambio cultural. Porque claro, das 3 semanas y no puedes hacer gran cosa, pero lo que puedes hacer es aprender mucho. La primera semana estuvimos con pequeñajos, con niños de 3 a 7 años, y ayudándole era a pintar la escuela, pero a mí como me gustan mucho los niños, yo me quedé siempre con los niños. Y ayudarles a las maestras a hacer cosas cotidianas, cantar canciones con ellos, ayudarles a comer, cosas así. Y es muy bonito, porque luego a la hora del patio teníamos la oportunidad de estar con ellos. Entonces aprendes muchísimo, porque cosas que piensas que es obvio de todos los niños, ves que no, por ejemplo, un gesto es totalmente diferente. Y por otro lado, cosas que dices, solo es de mi zona, como los típicos juegos. No, también están ahí, ¿no? Los juegos de piedra, entonces ese contraste de sorprenderte constantemente.
Allò de fer un dibuix a terra i tirar la pedra...
No exactamente, era coger las piedras y las tiraban unas a otras y más o menos esa era un poco la idea. Como las canicas, creo, se parecía. Quan eras
sí.
Más joven.
I et torno a preguntar una mica el mateix que ha dit abans la Sara, però com feies tota aquesta comunicació a l'escola?
Las maestras sabían un poco inglés. Y los niños era buscarte la manera. Era mucho gestual.
Que la trobes, no?
Claro. Yo la verdad es que supongo que si me graban en vídeo diré, yo soy esta, qué cosas más raras hago, pero no sé, tu cuerpo también te lo dice, ¿no? Y no sé. Y luego la segunda semana estuvimos con nenes más grandes, de 7 a 12 años, y ahí sí que hicimos más de maestras. Le enseñamos un poco a decir hola en diferentes idiomas, porque éramos un campo de trabajo con gente de Europa. Nos enseñaron ellos canciones y luego hicimos una especie de trivial, bueno, eso en inglés, que nosotros le preguntábamos cosas típicas de Cataluña o de España o de Francia, y luego ellos nos preguntaban cosas típicas del Tíbet. Entonces era un intercambio muy, muy bonito. Y luego la última semana hicimos un trekking por el Himalaya. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer personas nómadas de la India que vivían según el clima. Entonces, era también un intercambio indio. Era un poco de todo y fue una gran experiencia.
Cara, que dius el trekking, ens hem d'imaginar un lloc en alçada, no? Perquè això no baixa dels 1.200, 1.300 metres d'alçada.
Sí, aproximadamente. Era subir bastante. A veces dormíamos al raso o según lo que veíamos y sí, fue una gran experiencia.
Hem vist que el propòsit del camp de treball era comprendre la realitat tibetana. Què vas comprendre?
Que todo es relativo, ¿no? Aprendí bastante. Claro, es que es una pregunta muy compleja, porque lo bueno del campo y lo difícil también era que era dentro de la India una cultura tibetana. Por lo tanto, la cultura india ya es muy difícil y tenías que estar entendiendo la cultura india, porque nuestros camp leaders, los que lo organizaban, eran indios, y por un lado te da mucha curiosidad, y por otro lado la tibetana. Entonces hacías una mezcla de religiones, de ideas, pero ¿qué aprendes? Supongo que es un poco al darte cuenta, ¿no? De que, bueno, la idea general que yo he aprendido, no en concreto de esto, sino de este viaje, de que todo es bastante relativo y que todo lo que crees que es así porque es así, como nos han enseñado siempre, no, te das cuenta que todo es arbitrario, que puede ser así, pero en la India es de otra manera y ninguna es mejor que otra. Y bueno, ese es el aprendizaje así grande que me llevo. Y luego del budismo, como ya llevo años leyendo, ya no ha sido muy sorprendente para mí, porque ya tenía conocimiento. Era más verlo en persona y ver a los monjes tan, tan bonitos que, no sé, me dio ganas de seguir leyendo y aprender más sobre ello.
Si et sembla, també ens apropem a la realitat índia a través de la música. En aquest cas ho fem amb Ajla Bhosle, no sé si ho dic bé, Lorena, però en fi, la cançó és Jhumka Girare i val a dir d'aquesta compositora índia, que és la germana petita de Lata Mangeshkar, la que escoltàvem a l'inici del programa. Jhumka Girare Bareli ke bazaar mein jhumka girare Bareli ke bazaar mein jhumka gira hai 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 jhumka girare Bareli ke bazaar mein jhumka girare
Sabent que has passat per l'Índia, Lorena, no podem deixar de preguntar-te, abans de cloure aquesta conversa, pel fenomen cultural de Bollywood. Aquí sempre ens bombardeixen amb el cinema comercial americà i tal, però allò és espectacular i des de fa moltíssim temps, a més, no?
Bueno, claro, nosotros en el Tíbet no lo vimos tanto, pero sí que es verdad que cada noche cuando cenábamos siempre caía una o dos películas de Bollywood y...
Una o dues, sí, sí. Que no són curtes, no, precisament.
No. Y, claro, entre que cenábamos y luego nos quedamos ahí con ellos, sobre todo los indios, los que lo organizaban, o sea, organizaban en el campo, se quedaban mirándolo, pero como si fuese como su religión, ¿no? Su segunda religión. Se quedaban ahí mirándolo, impresionante. Y claro, tú lo veías y veías que más o menos la historia se parecían muchas y decía, pues si ya sé cómo va a acabar.
Ya la han visto.
Sí, son todas muy parecidas. Pero estaba muy bien porque... Empezaba a escuchar sonidos, indios, la música. Entonces, a mí me gustaba ese momento. Era como muy relajante, la verdad.
¿Y tú entenies més coses a través del Bollywood? De com ells disfrutaven aquesta manera de veure la cultura respecte a com ho veus aquí, ¿no? A Occident.
Bueno, la verdad es que creo que las películas de Bollywood también están un poco occidentalizadas, ¿no? La vestimenta que llevan, vale, son de India, pero no creo que sean típicas tradicionales, ¿no? Lo que sí que entendías mucho era igual la relación entre chico y chica ahí, ¿no? El que ese gran respeto al darse beso delante de cosas así que en España igual es diferente, pues eso sí que lo aprendías, ¿no? Sobre todo la diferencia de la relación entre chico y chica, y me parecía muy divertida. Y claro, luego le preguntamos si esto ahí y esto aquí, y era también una excusa, ¿no? Para preguntar muchas cosas de diferente que a veces te preguntan. Claro, y no, pero es que en España no es así. ¿Cómo que no?
Clar, parles d'influència cultural, ens has explicat el cas del Tibet, de la gent que marxa cap a la Índia, però no cal oblidar que la Índia també va estar ocupada pels anglesos molts anys. Suposo que això també es viu allà, no? Tot aquest, el tema de l'anglès, hi ha una certa facilitat de que la colònia se'n ressent, no?, d'aquesta ocupació.
Jo el tema cultural lo veo más del palo occidental, Estados Unidos, mucho así de marcas. Yo creo de la cultura británica quedó los trenes, la arquitectura, pero culturalmente yo no lo vi bien. Yo me esperaba mucho más y que el inglés iba a ser mucho más inglés y no. Yo creo que ahora muchos saben inglés porque lo necesitan aprender, sobre todo las zonas turísticas que hemos estado, es que es para sobrevivir, necesitan el inglés. Pero no he visto tanta cultura británica. Me alegro por eso.
Lorena Manzano, moltes gràcies per venir avui al Coneix Món i esperem que et segueixis enriquint d'experiències com, per exemple,
sí.
Aquests camps de treball a la Índia. Gràcies.
Gràcies.
Ara hem arribat al moment més màgic del programa. Som els contes del món. Sara, quina història ens expliques, va?
Doncs la història d'avui és d'origen tibetà i s'anomena el Gran Arbre. I diu així. No s'ha conegut mai un esperit tan viatger com el de la Tenzin. Renoi de noia, és com una baldufa, no para mai quieta. La Tenzin es passa la vida de poble en poble. Avui és aquí, demà allà, i així cada dia del mes i cada mes de l'any. Els habitants d'aquestes terres ja estan acostumats a veure la seva silueta retallada en la distància, amunt i avall, sempre vestida amb un polo de cotó, que és la túnica que solen portar les dones del Tibet, el país més alt del món. Segurament us deveu demanar per què la Tenzin no para de voltar, oi? Ella diu que tothom té una funció en aquesta vida i que la seva és la d'anar de poble en poble ajudant la gent. És veritat, perquè no es cansa mai de donar consells i d'oferir remeis a tothom qui li demana. La Tenzin somriu i es torna vermella quan li pregunten com és possible que, malgrat ser una noia tan jove, sigui tan sàvia. I ella sempre respon que aquest és el seu secret. Un secret que va descobrir el dia que es va enfilar a El Gran Arbre. Un dia, la Tenzin avançava camp sota el cel blau. S'havia passat tot el dia caminant sense descans, quan de lluny va veure un arbre solitari plantat al bell mig de l'altiplà. Aquest arbre serà un bon lloc per passar-hi la nit, va pensar la Tenzin quan el va veure, i se n'hi va anar. L'arbre era un roure magnífic, alt com un Sant Pau. Tenia un tronc tan gruixut que per envoltar-lo calien més de 10 braços, i amb aquelles branques llarguíssimes que li creixien per tots costats, el roure semblava un parasol gegant clavat al mig del paisatge. Em faré un llit amb 4 branques i dormiré d'allò més bé, es va dir la Tenzin, convençuda que no la molestaria ningú. Dit i fet, la Tenzin es va enfilar a dalt de l'arbre, es va arrupir sobre una de les branques més altes, es va tapar amb una manta de fulles i es va posar a dormir. La pobra Tenzin anava tan cansada que de seguida es va quedar adormida com un tronc. Però vet aquí que aquella nit els animals havien convocat una assemblea al peu del gran arbre. S'hi van presentar tots els animals de les comarques veïnes: ovelles, cabres, ases, llops, guineus i micos, i també oques, faisans, ànecs, cavalls i camells. El tigre, que era l'animal més temible de tots, feia de moradador, i els més xerraires i llenguallargs van ser, com era habitual, el cérvol de les banyes grosses, l'os pilós i la serp miop. En la foscor de la nit, els ulls de tots els animals brillaven com estels al firmament. Parlaven de les seves coses, i com que discutien sovint i enraonaven tots alhora, el tigre no tenia altre remei que fer 4 crits si volia posar una mica d'ordre entre tanta cridòria. I és clar, amb tot el xivarri que feien, la Tenzin es va despertar. La noia va treure, a poc, el cap de darrere d'una branca, i la cara se li va il·luminar quan va descobrir tots aquells animals reunits a sota seu. I espantada per si els animals la descobrien, la Tenzin va decidir fer muts i a la gàbia i dreçar les orelles per esbrinar què deien. «Els homes són uns babaus», va sentir que deia el tigre. «No ens entenen», va afegir l'os pilós. «No saben escoltar», va dir el cèrvol de les banyes grosses. «Si ens fessin cas, els homes viurien molt millor», va sentenciar la serp miop. Com que la Tenzin va pensar que tenien raó, va decidir prendre bona nota de tot allò que els animals anaven dient durant tota la nit. I ara ja sabeu quin és el secret més ben guardat de la Tenzin, perquè des d'aquell dia, tot allò que la Tenzin aprèn escoltant els animals ho fa servir després per ajudar els homes i les dones que li demanen un consell o un remei que posi fi el seu mal de caps. N'hi ha que li pregunten on han de foradar el terra per trobar un pou d'aigua, i n'hi ha que li pregunten si coneix algun ungüent contra la caspa, o si el temps portarà una bona collita, o què han de menjar per curar-se el mal de panxa. I la Tenzin sempre l'encerta, sempre troba la millor resposta, excepte quan li pregunten quin és el seu secret.
Doncs fins aquí hem arribat en el Coneix Món d'avui. Tant de bo us hagi agradat aquest tomb per un tros de la Índia, concretament per Dharamsala, que hem fet amb la Lorena Manzano. També hem parlat amb l'Helena González, la coordinadora de la Coordinadora d'Organitzacions de Camps de Treball de Catalunya, la COCAT, que ens ha situat una mica per donar-nos els detalls de com es prepara aquesta experiència, aquest camp de treball a l'Índia. La setmana que ve també hi serem. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb la Laia Sanz a la producció, la Sara Pardo a la recerca musical i literària i qui us parla, Pau Durant. Ei, i el nostre tècnic a les vies de so, en Sergi Vidal. Ostres, vosaltres ara arribeu? És que el programa ja s'acaba. Va, aneu al web coneixmon.org i allà teniu les imatges del viatge i el programa sencer. Un plaer ser aquí, a Ràdio L'Hospitalet. Coneix Món, una mirada estricta, estrictament humana. Ei, i bona aventura.